Benvinguts al Fem Salut. Avui tenim el Jordi Pinyol, ell és metge de Medicina del Treball i ens parlarà una mica d'aquesta tasca que desenvolupa dins de la medicina, que és una mica l'atenció a la gent que està en actiu, a la gent que està treballant. Tal com heu sentit a la música que acabeu d'escoltar, un mes més estem al programa Fem Salut, un programa aquí de Ràdio Falset que us acosta al món de la salut. I avui pues, hem convidat amb una persona que viu a Lleida, però és falsetana, és un metge d'aquí de la nostra vila, i és un metge, diguéssim, amb una especialitat que fins al moment, aquí al nostre programa, pues, no havíem tingut l'oportunitat de tractar-ho i com en tots els camps de la salut, pues, qualsevol professional és bo de parlar una mica de la seva tasca, que du a terme pues, per conèixer-la una mica més a fons i saber una mica més al respecte, no? Es tracta del Jordi Pinyol Ripoll. Ell és metge de Medicina del Treball i la seva tasca la desenvolupa en una empresa que es diu SP Activa i ell treballa dins el Servei de Vigilància a la Salut com a metge especialista en aquesta rama de la Medicina del Treball i pues, realitza tasques bàsicament ajuden a protocolitzar una mica el que cal aplicar a les revisions mèdiques, no? I pues, per parlar una mica més a fons d'aquesta temàtica tenim al darrere de la nostra línia telefònica el Jordi. Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia, Armand.
Si et sembla, per començar, ens agradaria parlar una mica de la tasca que tu dus a terme i concretament ho podríem abordar pues, una mica pues, des d'aquesta tasca, una mica que des de la vostra empresa entenc que és una mica la tasca que feu de forma preferent, que és una mica la prevenció, no? La prevenció a nivell laboral, no? Com ho treballeu,
correcte,
això?
Sí, pues, mira, com tu molt bé has dit, la nostra feina bàsicament és la prevenció. Nosaltres, des de l'àrea mèdica, doncs bàsicament el que fem són reconeixements mèdics laborals als treballadors de les empreses pues, que ens tenen contractats. Les conclusions que surten dels reconeixements són bàsicament establir si hi ha alguna malaltia professional i establir bueno, si hi ha una sèrie de patologies, de problemes de salut, que nosaltres puguem aplicar mesures preventives doncs, per poder mitigar pues, aquests problemes que hi puguin haver. Bàsicament la nostra feina és aquesta. Nosaltres, per arribar als reconeixements, prèviament pues, treballem amb tècnics de prevenció, que ells avaluen els riscos a les empreses i nosaltres establim a partir d'aquí una sèrie de protocols. Els protocols pues, consisteixen en fer una sèrie de proves específiques en funció de dels riscos que tenen,
o sigui,
els treballadors a la feina.
Una mica específics depenent de cada empresa amb la que vosaltres treballeu, pues, evidentment no és el mateix.
Correcte.
Una empresa on es tingui que fer molta feina física, per exemple, on es tingui que estar moltes hores davant de l'ordinador, o on es tingui que estar molt en contacte amb sorolls, per exemple.
És,
no?
Així,
una
és,
mica cada empresa té una mica la seva especificitat, no?
Sí, cada empresa i cada feina, no? Perquè dins de la mateixa empresa poden haver moltes feines diferents, tu has dit, des d'un personal administratiu, des d'una persona pues, que estigui a un taller i a soroll o tingui de fer aixecapesos, no? En funció del que el tècnic ens diu que ha anat a l'empresa a valorar cada lloc de treball, ells estableixen uns riscos laborals i llavors nosaltres a partir d'aquí establim pues, uns protocols mèdics, un protocol mèdic que en cada persona en concret, en cada lloc de treball, perdó, quines proves han de fer i què és amb insistir més, no? Es tracta d'això. Llavors, quan nosaltres el reconeixement mèdic apliquem això. En teoria, pues, una persona que està exposada a soroll, pues, toca fer, per exemple, audiometries. Una persona que potser no està exposada a soroll, pues, no li caldria fer. I llavors, a partir d'aquí,
de totes maneres entenc que hi ha com un kit bàsic, no? Depenent una mica també de l'edat del treballador, perquè jo he vist una mica que a partir d'una certa edat pues, una mica per exemple l'electrocardiograma per exemple toca, no? Hi ha algunes coses que ja són una mica bàsiques, no?
A veure, exacte, hi ha unes coses bàsiques i n'hi ha unes altres que van una mica en funció també de cada servei de prevenció, una mica la línia que portem. En el nostre cas, per exemple, el tema de l'electrocardiograma, nosaltres ho fem a tothom. Tingui l'edat que tingui, tingui la feina que tingui. Uh-huh. Realment, l'experiència que tinc jo, detectes més problemes en l'electrocardiograma, en gent jove, que potser no li han fet mai cap electro, problemes sense, no tenen molta importància, però que no passen gent gran. Dius, a una persona que potser no li caldria fer l'electro, li fas i detectes un petit problema. Uh-huh. I, evidentment, no serà un tema, en aquest cas, la majoria de les vegades d'origen laboral, no serà una malaltia professional, llavors, en aquest cas, nosaltres ho derivem al metge de família, uh-huh. d'acord? Perquè ja no és un problema laboral. Llavors, et dic, una mica cada empresa també estableix una mica les proves que es fa. Hi ha un kit bàsic, com t'ho has dit, hi ha una llei que ho marca, que hi ha un mínim, que és el que toca fer, en funció dels riscos, però clar, a partir d'aquí tu pots fer més coses.
I a banda d'haver com un kit bàsic, que s'entén, sí. també hi ha com una periodicitat marcada, també, diguéssim, a l'hora d'establir...
Correcte.
De, cada quan s'ha de fer la revisió d'empresa la persona, és a dir, si una empresa és, per exemple, en el cas de l'ICS, jo en el meu cas, crec que s'ha establert que cada 3 anys, voluntàriament, perquè això sempre s'ha de dir que, és, que quan un es presenta una revisió d'empresa és voluntari, però s'entén que hi ha d'haver un mínim, diguéssim, depenent del tipus de feina, doncs si ha de ser la revisió anual, fins i tot, per exemple, en llocs com, per exemple, les nuclears, que poden tenir contacte amb algun tipus de radiacions o coses d'aquestes, suposo que allí les revisions potser són més establertes de manera més periòdica i amb menys temporalitat entre l'una i l'altra, entenc, no? Però hi ha d'haver com a mínim un mínim establert, depèn del tipus de feina que fas, no?
Exacte, és el mateix que he dit de les proves. Ja la llei marca les proves mínimes que s'han de fer, però si tu ve una persona i li vols fer tot, doncs li pots fer tot, no? Això ja, i la periodicitat és igual, en funció dels riscos que té cada persona a la seva feina, toca cada any, cada 2, cada 3 o cada 4. Evidentment, el servei de prevenció amb l'empresa client, tu pots dir, no, és que aquesta persona tocaria cada 4, però escolta, li fem cada any. Pues no hi ha cap problema, li pots fer cada any. Uh-huh. D'acord?
És a dir, hi ha d'haver un mínim, però si un vol fer més, pues no hi ha cap problema.
Correcte.
És a dir, com més s'entén que com més revisions, més probabilitats de si és que es detecta alguna cosa, pues de que es pugui detectar com més aviat millor, no?
Correcte, és així.
Per tant, s'entén que si bé hi ha un mínim, si es fa molt abans la revisió, doncs millor que millor.
Exacte, si tu en lloc de 3 anys doncs li proposes a l'empresa client, l'empresa X, dius, no, és que jo els treballadors preferim que venen cada any i nosaltres és el que estem oferint realment, pues se fa cada any la revisió, encara que sigui una persona que pràcticament no tingui cap risc laboral, no? Que la seva feina sigui estar en un despatx davant d'un ordenador. Pues en teoria no caldria que fer cada any, però sempre nosaltres, a SEP Activa, a Lleida ho estem proposant cada any.
Uh-huh. No. De fet, és possible, no sé si és cert i totes les empreses passa, però jo sé que hi ha empreses que inicialment quan comença a treballar el treballador en aquella empresa ja de forma inicial ja es fa una revisió inicial encara que en aquell moment no se'n faigui l'empresa. És a dir, jo em vaig trobar, per exemple, a Santa Tecla, que el primer que vaig fer abans d'iniciar la meva tasca laboral allí és que et fan una revisió d'empresa, no? Suposo que això ho estableix cada empresa, no? Però s'entén que si sempre que vulgui el
treballador. Correcte.
A veure. I que estigui d'acord, doncs passa una revisió d'empresa inicial, no?
Sí. A veure, l'empresari, ja que hem tocat el tema aquest de que és la voluntarietat de part del treballador, les revisions mèdiques, l'empresari té l'obligació d'entrar un servei de prevenció contractat i oferir-ho a tots els treballadors, quan toca, d'acord? L'empresari està obligat, llavors el treballador és voluntari si fa la revisió o no la fa. Evidentment, si no la fa, el lògic seria que ell firmés un consentiment de renúncia, perquè si l'empresari té la constància de que li ha ofert en aquest treballador i que el treballador voluntàriament doncs, no ho vol fer. Uh-huh. Clar, per evitar que si al cap dels anys aquest senyor té una malaltia professional no pugui dir, escolta, que vosaltres no em vau oferir el que tocava. Sempre se recomana que l'empresa tingui una renúncia del treballador que no l'ha volgut fer, uh-huh. per evitar problemes, no?
Mm. Bé, i una mica abans ho has apuntat, vosaltres feu revisions, el treballador, treballadora ve al vostre centre o vosaltres a vegades, i en el nostre cas, per exemple, es desplacen una mica al centre de treball doncs per facilitar una mica que afavorir, en principi, que li sigui més fàcil al treballador accedir a la...
Correcte, sí, sí.
A la revisió sí, no. I pues, bueno, facilitar una mica que no es tingui que desplaçar, perquè hi ha empreses on els treballadors són bastanta quantitat i si han de desplaçar-se tots cap allà, pues, a vegades és més fàcil que es desplaceu vosaltres, no?
Exacte. Després tenim unes unitats mòbils, que diem, unes furgonetes, en altres empreses són autobusos, no?, adaptats, i es desplacen a les empreses a fer els reconeixements allà.
Pues posem per cas que, bueno, feu la revisió pertinent i es detecten alguna mena d'alteració. Com has dit, una de les dels llocs on es pot on se pot adreçar al treballador precisament és al centre d'atenció primària o al seu metge o infermer de capçalera, diguéssim, una mica, pues, perquè després a partir d'aquí es faci el seguiment pertinent pues, d'una hipercolesterolèmia, de qualsevol malaltia que s'entén com a comuna, que no tingui que veure amb la feina, però també es podeu trobar que potser tingui alguna alteració que pugui tenir a veure una mica amb la feina que està fent, no?
Exacte. Nosaltres podem detectar dos tipus de problemes. Un, com molt bé has dit, una patologia comú, llavors derivant al metge de família, i un altre és que puguem trobar una possible patologia professional. En aquest cas, nosaltres, si necessita assistència mèdica o necessita fer més proves per acabar de diagnosticar, qui ho ha de fer això és la mútua d'accidents de treball i d'enfermetats professionals, que l'empresa en qüestió ha de tindre també contractada. Nosaltres no tenim per què saber quina mútua té l'empresa contractada per això. Llavors nosaltres en aquest cas el que fem és comuniquem a l'empresa client, li diem que tenim aquest senyor, que hi ha una possible enfermedad professional i que s'aconsellaria pues, que la derivés a la mútua que tingui contractada per estudiar. Llavors aquí ja entraria la mútua a estudiar-ho, a dir si és patologia o una enfermedad professional.
O sigui, vosaltres únicament detecteu.
Nosaltres detectem, nosaltres fem prevenció.
Ja detecteu que hi ha una possible malaltia professional i que aleshores l'adreceu a la mútua laboral que té contractada aquella empresa i és aquella la que fa l'estudi pertinent i el seguiment pertinent pues, d'aquest treballador i d'aquesta possible malaltia professional.
Exacte.
No?
Exacte. Si després de tot l'estudi conclou que aquesta persona necessita pues, alguna adaptació o hi ha alguna cosa a la feina que no pot fer, pues, evidentment l'empresa client ens ho torna a enviar a nosaltres. Ens ve aquest senyor amb tots els informes mèdics que tingui, dels especialistes que l'hagin valorat, i nosaltres és quan emetem un certificat dient pues, aquest senyor no pot fer, pues, no pot aixecar pesos o no pot estar exposat a productes químics sense dir el motiu i que s'adapta al lloc de treball. Llavors això l'empresa té aquest certificat i ha d'adaptar el lloc de treball al treballador.
A banda de la tasca preventiva, ja sé que no és el teu cas, perquè tu treballes en la tasca preventiva, però també hem de recordar que des del món de la medicina del treball també amb moltes empreses grans, sobretot a partir d'un cert nombre de treballadors, si no ho tinc mal entès, tenen també el seu servei assistencial dins de la mateixa empresa on facilitem pues, l'atenció als treballadors, diguéssim, perquè no perdin, per exemple, hores de feina, etcètera,
sí,
no?
Sí, petits accidents i aquestes coses que ho van solucionant allà, sí. Això sí, existeix, sí, però ja dic, nosaltres no, en aquest cas no, aquest tema no, des de els serveis de prevenció, ara com ara, no ho portem.
I saps, a partir jo tinc entès que és a partir d'un 100 o 200 treballadors, llavors hi ha una mica l'obligació de que això pues, bueno, existeixi i que estigui obert, no sé si tota l'estona que treballa el treballador o unes hores determinades, però bueno.
Sí, clar, això també depèn.
Això depèn també una mica de cada empresa i s'ha de fer un mínim que, per llei, no? I aleshores també pot haver, pues, com tot, pues, tot el que passi del mínim no hi ha problema. No? El que passa és que s'ha d'arribar a un mínim.
Exacte,
no?
I després de funció dels recursos econòmics de l'empresa, pues, bueno, tenen dels torns que hi hagi, no? Hi ha sempre gent, no? Hi ha serveis, pues, unes hores hi ha el metge, unes altres hi ha un duí, pues que s'ho combinen, no? Sí.
I també tinc entès que algunes empreses, també des de la vessant una mica preventiva, pues ofereixen, per exemple, ara que som en època de tardor i en època de vacunació antigripal, pues, per exemple, ofereixen als seus treballadors la vacunació antigripal pues, per tal de, de que es vacunin. I també em consta que en algunes empreses fins i tot la vacuna del tètanos, per exemple, també s'ha arribat a ficar en un servei d'aquests de medicina del treball, diguéssim. No?
Sí. Per exemple, nosaltres això ho fem a SP Activa, l'empresa que vol, l'empresa client, i evidentment això són costos afegits, lògicament, però si hi ha una empresa que diu, mira, jo vull ficar la vacuna de la grip a tants treballadors, doncs es parla, es proposa, i es busquen unes hores, nosaltres venen al centre sempre a vacunar-se, el centre nostre que tenim. No anem nosaltres a les empreses, més que res per evitar pues, bueno, si hi ha alguna petita reacció al·lèrgica o gran reacció, evitar algun susto, nosaltres tenim allà les instal·lacions una mica equipades, pues, bueno, poder fer-ho en les condicions més adequades possible, no? Però sí, hi ha algunes empreses, pues, bueno, fins no fa gaires dies hem estat vacunant doncs per la grip, amb algunes empreses que ens ho han demanat.
Un altre vessant del món de la medicina del treball és precisament intentar evitar pues, els accidents laborals, no? Que n'hi ha molts, no? Alguns malauradament acaben sent mortals, altres són greus, i suposo que encara que no sigui la vostra tasca, pues, també una mica des de la medicina del treball, pues, si no tu, algun dels companys que treballen a l'empresa on estàs treballant tu, pues, són els encarregats una mica d'estudiar una mica aquests riscos laborals que existeixen en cada tipus de treball, pues, per tal d'aconsellar les millors mesures de seguretat per als que els treballadors no pateixin accidents. Per exemple, em penso una cosa, pues, bueno, les botes aquelles amb la punta de ferro, pues, perquè no es puguin tindre cops, no? O les ulleres o qualsevol cosa que sigui, no? Això qui s'encarrega una mica a les empreses o a la teva empresa, qui és la que s'ha encarregat una mica d'estudiar aquests riscos i d'aconsellar a l'empresa quines mesures de seguretat són les millors per a tipus de feina determinat?
Sí, això principalment són els tècnics de prevenció, són les persones pues, que se'n cuiden d'anar a les empreses i de pues, donar les propostes en seguretat, en higiene, en ergonomia. Són ells els que van a les persones que ja he comentat ja al començament, que són els que fan, evaluen els riscos que tenen cada treballador a la feina, que ho veuen in situ, pues són aquestes persones també que estan treballant mà a mà amb l'empresari, no? De dir, pues, bueno, aquí aquesta cadena de muntatge s'hauria de fer això, no? Això no compleix la llei, aquesta escala tampoc compleix la llei, s'ha de canviar per una altra, no? Són els que el dia a dia van a les empreses i se'n cuiden bàsicament d'aquestes tasques. Evidentment, sempre dins de la nostra empresa ja és això, treballem de forma interdisciplinària, no? Vull dir, tots són companys, I moltes vegades pues, ja, que treballem conjuntament, i si el metge cal anar amb el tècnic a l'empresa per alguna qüestió, pues, ja anem, i cadascú des del nostre punt, dona el nostre punt de vista de com haurien de ser les coses, no? Però bàsicament qui porta aquest tipus de feina que comentes és el tècnic de prevenció.
Un cop, ja sé que abans ho has apuntat una mica, però un cop detectada la malaltia professional, aquesta que bueno, que la malaltia professional, si la definim una mica, seria aquella malaltia que és deguda a la tasca que realitza un treballador diàriament en una empresa, seria això, més o menys? Seria aquesta la... Sí. Si una malaltia professional seria el que es deriva d'un moviment continuat, d'una feina continuada, d'una exposició continuada, una cosa d'aquest estil, que el treballador veu el viu al dia a dia, i que seria, i sí que això pot acabar produint una malaltia que en aquest cas seria professional, pues, perquè es produeix en el lloc de treball.
Exacte, si li ha produït pels riscos que ell té a la feina. Exacte, hi ha un llistat també, això no ens inventem a les mútues, quan el metge que valorarà la persona li diu això és enfermedad professional o no, hi ha un llistat d'enfermetats professionals que cada tipus de feina té una sèrie de patologies, no? I entres en aquest baremo o no se hi entra. Vull dir, tampoc no, el metge no, castellà no diu aquest sí o aquest no perquè tu treballes aquí o allà, no? Realment hi ha un llistat, una llei, que diu, mira, tu tens aquest tipus de feina, pots tindre aquest tipus d'enfermetats professionals. I moltes vegades no poden sortir tampoc d'aquí, no? Però realment és així. Tu tens un risc. Si tens un risc perquè estàs aixecant pesos tot el dia, estàs aixecant sacs de 25 quilos, pues pots tindre una enfermedad professional, osteomuscular, a l'esquena, una tendinitis a l'espatlla, que potser una altra persona que no tindrà això, no tindrà aquests riscos, tindrà aquesta patologia, però no serà contemplada com a malaltia professional. Uh-huh. Tot està lligat als riscos de cadascú.
De fet, a títol personal, puc comentar que també quan es dona una baixa a atenció primària o amb una mútua, evidentment, doncs no es dona baixa per la persona, sinó que es dona baixa per l'individu, però sobretot pel lloc que està ocupant,
correcte,
no? Perquè
sí, sí.
A vegades pot ser que a una persona li donguin un mes de baixa laboral, pues, un que treballa de paleta, per dir alguna cosa, i a lo millor un que treballa d'administratiu només li donen una setmana pues, per tornar a revisar si aquella persona ha de tornar a treballar, no? Seria una mica així.
Correcte, és així, és així. Inclús nosaltres, per exemple, en temes de patologia comú, per exemple, pot ser un xofer d'un camió que detectes amb una analítica que està les xifres de glucosa disparadíssim, no? I que aquella persona no sap que és diabètic. Evidentment, el que li diràs és no et pots donar un apte en aquests moments, vés-te'n a treballar tranquil·lament i vés al teu metge quan te vagi bé, no, no. Vés al teu metge de capçalera, al teu metge de família, que t'estudiï, que et fiquin tractament i quan això estigui estabilitzat vine i llavors te donarem l'apte, però mentrestant nosaltres tenim retinguda la teva aptitud. En canvi, la mateixa persona, amb unes xifres de glucosa elevades, que potser està en una oficina, que no té un risc per ell ni per a terceres persones, pues li donaràs l'apte, l'aconsellaràs igual, que es vagi, que s'ha de tractar, però li donaràs l'apte igual.
Uh-huh. No, és que una mica això, per això s'ha d'entendre que la baixa laboral, igual que els consells que es donen, van lligats una mica al tipus de feina, no?
Correcte.
Pues perquè és el mateix, el que es deies tu molt bé, pues un conductor pues que pues pot ocasionar una col·lisió, un accident, i involucrar ell mateix i altres persones, pues, evidentment pues, té molt més risc que aquella persona que està sentada pues, a davant de l'ordinador.
Exacte,
no?
Que si li fa una baixada de glucosa, doncs pues, se marejarà, però no, difícilment prendrà mal ell ni prendran terceres persones. No?
Uh-huh.
S'ha de valorar una mica això, sí, sí.
Uh-huh.
I que m'agradaria fer una mica d'encís, que després ens han ficat a parlar d'una altra cosa, és quan m'has comentat el tema de reconeixements inicials, que una miqueta els tipus de reconeixements que es fan, que estan, bueno, o que s'haurien de fer. Un és l'inicial, que tu has comentat, que és quan un treballador comença a treballar a l'empresa. Després els periòdics, que també n'han parlat, que poden ser anuals o segons quins, també poden ser anuals o trianuals.
O fins i tot menys, depenent dels riscos que hi
hagin,
no?
Correcte, o inclús cada 6 mesos, en funció dels riscos que hi hagin. I després també n'hi ha d'altres que és en funció, per exemple, la gent que tenen amb especial sensibilitat, que sigui perquè biològicament tenen algun petit problema, que són gent, a lo millor, que tenen una discapacitat, les dones quan estan embarassades, en període de lactància, en menors també, són diferents tipus de reconeixement pues, que l'empresari ens pot demanar. Si té una dona embarassada, pues, es pot demanar un reconeixement mèdic per avaluar si pot continuar fent la seva feina en aquests moments o hi ha alguna cosa que no.
De fet, ara em ve el cap que moltes companyes, per exemple, jo que sóc infermer, pues, depenent de quin tipus de feina o de guàrdies, sobretot tema de guàrdies i coses d'aquestes, nocturnitats i coses d'aquestes, en el moment de l'embaràs, que evidentment és una situació concreta de la dona, que a lo millor no és el més correcte pues, que dugui a terme aquests horaris i aquest tipus de tasques, depèn de quina sigui, pels riscos que pot comportar pues, pel fet de que està embarassada, pues, evidentment pues, pot comportar fins i tot que li tingui que donar la baixa a través de la mútua, pues, fins que no neixi la criatura i no hagi fet la seva... I després la baixa maternal ja és una altra història, que això ja va lligat una mica al fet de tindre la criatura.
Això ja no té res a veure, sí, però sí, com tu molt bé has dit, és així. Nosaltres podem proposar una sèrie de restriccions, una sèrie d'adaptacions, però inclús la mútua moltes vegades dona la prestació d'embràs, que es diu, i llavors bueno, és com una baixa mèdica. Aquesta senyora deixa de treballar fins després de la lactància, ja està. Sí, sí.
I fins i tot si es detecta aquesta malaltia professional, doncs, com has dit, fins i tot sou vosaltres els que es feu càrrec una mica de... proposar la incapacitació d'aquesta persona, o com has dit tu una mica abans, el canvi de lloc de treball, si dieu altres, o això ha d'anar amb altres instàncies?
No. A veure, quan se detecta, davant d'una malaltia professional, qui en principi en principi si s'ha de proposar una incapacitat, per l'ICAM i que aquesta persona deixi de treballar, això ho porta a primer mútua. O sigui, la mútua, que ho valora infermeta professional, que el tracta, és la que decideix si aquest senyor hi ha una proposta d'incapacitat o aquest senyor ha de tornar a treballar i li donen l'alta. D'acord? Si li donen l'alta i cal una adaptació o cal una restricció, perquè la mútua o li comenta a l'empresa client, llavors l'empresa client se fica en contacte amb nosaltres i ens diu, escolta, tinc un treballador que li acaben de donar l'alta per la mútua, però que probablement hi ha alguna cosa a la feina que no pugui fer o que li tinguin d'adaptar. Llavors som nosaltres els que proposem aquestes adaptacions o aquestes restriccions. És a dir, alguna cosa en concret no la pot fer. Nosaltres el visitem, fem el reconeixement mèdic, demanem els informes que té el treballador que ens els porti, perquè nosaltres directament a la mútua passar informació mèdica no podem, sempre és a través del treballador, i després decidim. Exactament el mateix si és una enfermedad comú. També ens trobem molts casos que és una enfermedad comú que ha estat estudiant per la Seguretat Social i que realment aquest senyor, per la patologia que té, pues li pot agreujar a la feina o que hi ha alguna cosa que no pot fer. Pues fem exactament el mateix. També l'empresa ens ho diu, el visitem i amb les valoracions dels especialistes que han estudiat i amb les conclusions i el 100% del que té, pues si hi ha alguna cosa que no pot fer, pues és per escrit, això fem, emetim un certificat a l'empresa i li diem el que no pot fer o el que ha d'adaptar al seu lloc de treball. Aquesta és la part de la nostra feina, sí, sí.
Bé, Jordi, el temps, sembla que sigui molta estona la que dediquem al nostre programa, però anem parlant i de seguit se'ns tira a sobre, no? Vols afegir alguna cosa més perquè estem ja...
No, crec que ja, bàsicament hem tocat una mica tots els temes, no?, de què és el que fem al dia a dia a la meva feina i a la meva empresa, no? Perquè ja, cada servei de prevenció hi ha petites cosetes que, pues, bueno, uns treballem d'una manera, a vegades hi ha un altre, no?, d'una altra, no? Però en línies generals jo crec que hem parlat de lo que és la feina, el que fem a vigilància de la salut, dels sanitaris, i en concret a la meva empresa, no?
El que sí que potser podríem animar una mica, si, com que hem comentat, que la revisió d'empresa pues, és una cosa de caire voluntari, pues, jo crec que sí que s'hauria potser d'animar, i a qualsevol revisió de forma preventiva s'hauria pues, d'animar que tothom pues, prengués part una mica d'aquestes revisions, sí, perquè sempre és important. Jo sempre parlo a la nostra feina, que de vegades pues, fem una analítica, trobem un colesterol alt, per exemple, i la gent diu, jo no vull fer analítica perquè encara me troben coses, però és que, evidentment, si es troben és perquè hi són. No? I, per tant, jo crec que també, en el vostre cas, participar d'una revisió a la feina també és important i rellevant, perquè, com tu has dit, hi ha gent que a vegades no passa pels centres d'atenció primària, claro, pues perquè sí, estan bé de salut.
Correcte.
I allí pues, se poden detectar algunes coses que, com sempre, és millor posar-hi mesura pues, com més aviat millor. No?
Sí, sí, jo crec que és important, i a part és una eina que te facilita l'empresa, que és a cost zero pel treballador, que això ho paga l'empresari, i amb horari, amb horari laboral. Llavors, amb més facilitats són impossibles, no?, donar-te perquè realment te facis un reconeixement mèdic, que, com tu m'ho has dit, que a vegades trobem, pues, bueno, trobem coses que la gent no va al metge o per falta de temps, ah, em passa això, em passa allò, ja hi aniré, i després nosaltres allà trobem, no? I jo crec que val la pena aprofitar-ho.
Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset darrere del telèfon. I bé, almenys hem donat una pinzellada al que és la vostra feina i pues, sàpiguer que vetlleu una mica pues, perquè tothom també tingui la salut dins de la feina, que és on es passem moltes hores de la nostra vida pues, totes les persones quan estan actives, no?
Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres per haver contactat amb mi, i ja ho sabeu, si mai vull a la vostra disposició, si mai necessiteu per alguna cosa.
D'acord, Jordi, gràcies.
Vinga, a vosaltres, adéu.
When he told me that he loved me.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que heu gaudit de l'entrevista, i ja sabeu que el nostre programa el podeu tornar a escoltar demà a la tarda i també el dimarts al vespre. I també, sempre que vulgueu, a la web de Radio Falset podeu donar una ullada i podeu escoltar pues, el programa sempre que us vingui de gust. Ara us deixem amb l'informatiu cap de setmana, que com sempre us durà l'actualitat del nostre programa aquest cap de setmana, que és la Fira de Sant Andreu. Doncs bé, res més, adeu-siau i fins a l'any vinent, perquè ja serà el 2020. Que tingueu un molt bon any, molt bona entrada d'any.